Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Ot Manresa. Un bloc de pisos del passeig de Sant Joan de Manlleu podria ser desnonat el proper mes de febrer. Es tracta d'un edifici amb 6 habitatges, tots ocupats il·legalment, que ja es va intentar desnonar. Actualment hi viuen 4 persones en solitari i 2 famílies amb fills menors d'edat. Clàudia Dinarès, des del 9FM, bona tarda.
Bona tarda, un bloc de pisos del passeig de Sant Joan de Manlleu podria ser desnonat. Es tracta d'un bloc que l'any 2017 va comprar el fons d'inversió nord-americà Cerberus, que ara exigeix la seva possessió. És el motiu pel qual s'ha advertit a les persones que hi viuen que si no marxen abans se les desallotjarà d'aquí 2 mesos. Dels 6 habitatges que hi ha al bloc, a 2 hi viuen famílies amb fills menors d'edat. Una d'elles té reconegut el risc d'exclusió residencial i ara està a l'espera que se li atorgui un pis a través de la mesa d'emergència. Una realitat cada vegada més habitual a la comarca, que creix al mateix ritme que ho fa el nombre de pisos buits. A Manlleu n'hi ha 1 miler. La majoria són propietat d'entitats bancàries i grans tenidors. Ho explica Àlex Garrido, alcalde de Manlleu.
I el que hem de treballar és per poder disposar d'habitatge públic, però també de forçar a les entitats bancàries, els fons d'inversió, els grans tenidors, a que posin aquests pisos en el mercat de lloguer, perquè és fonamental. D'altra manera, ens trobem en situacions d'ocupacions irregulars.
Aquest any, l'Ajuntament de Manlleu ha rehabilitat un pis i n'ha comprat un altre que es destinarà a la mesa d'emergència.
Gràcies, Clàudia. I la Fundació Ilercis invertirà tots els reintegraments no cobrats de la loteria en la reparació de la nau cremada del polígon i els llocs de treball perduts. L'incendi va tenir lloc l'octubre del 2018 i es va perdre la nau principal i 40 llocs de treball. Ens ho expliquen des de UOU Lleida Ràdio.
Es tracta d'una iniciativa, segons han explicat des de la mateixa Fundació, que ha sorgit per part de persones que s'han posat en contacte amb aquesta entitat. El número de loteria de Nadal d'aquest any, el 68.600 50, es premia amb 24 euros per cada butlleta de participació venuda. Així, des de la Fundació veuen que aquest aspecte propicia que tots els afortunats, si poden, puguin posar el seu granet de sorra en la reconstrucció de la nau, la qual necessita una inversió de 4 milions d'euros. Teresa Benet és la gerent de la Fundació Privada Ilercis.
El problema és que la situació de les pèrdues generades, doncs, diguem-ne que encara no hem tingut l'oportunitat de poder-nos refer. Estem amb una nau llogada que en lloc de 3.000 ni té 1.200 i que paguem un alt lloguer i que això grava molt el dia a dia. A part de no tenir espai, prou espai, doncs ens suposa una despesa afegida i que ens costa molt de tirar endavant.
Per això, Ilercis fa una crida a tots els portadors del número perquè, si volen, s'acollin a la llei de mecenatge amb el gest de no cobrar els diners guanyats. Per l'import d'aquesta aportació, se'ls hi facilitarà el certificat amb el que podran gaudir d'una deducció en declaracions de la renda d'aquest any.
Inspecció de Treball adverteix a Ryanair que les noves condicions de treball de la plantilla de Girona no compleixen la normativa laboral. Treball espera que la companyia revisi la seva actuació i alerta que, en cas contrari, actuarà amb tota la contundència. En l'advertiment es conclou que les clàusules que fan referència a les funcions dels treballadors, mobilitat, retribucions, vacances, exàmens mèdics i exclusivitat són contràries a la legislació laboral de prevenció de riscos laborals. Això és tot des de la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs a aquesta hora de la tarda probablement a moltes llars ja deuen estar preparant el que serà el sopar de la nit de Nadal, sopar tradicional que se sol fer en família, també al nostre país, però amb un fort arrelament a d'altres llocs de l'estat espanyol. Ben trobats, com esteu? Arrenquem el far d'aquest dia 24 i pensant, dèiem, què podem fer el dia 24 que pugui generar interès a la gent que ens escolta. Cada tarda ens fem aquesta pregunta i penso que cada tarda ens en sortim prou bé. Però, clar, en una tarda com aquesta, dèiem, què ha generat expectació i expectatives en les darreres setmanes? Doncs el que té a veure amb el clima i amb el medi ambient. Amb la cimera que s'ha dut a terme a Madrid, per cert, cimera fracassada, qui més qui menys en aquests àpats prenadalencs ha comentat doncs això, la situació del planeta, del medi ambient, de la sostenibilitat. Nosaltres al programa també ho hem fet. I ho hem fet sobretot a ulls d'investigadors, a ulls de gent que, a través de la seva feina, a través de la seva tasca, ha posat en relleu la importància de la preservació dels mars i els oceans. Per moltes coses. Per la presència de plàstics, per la supervivència de les espècies, per la importància de les espècies invasores, o senzillament, com ens explicaven ara no fa pas massa setmanes, amb la voluntat de que sigui el futur camp de conreu de l'aliment que haurem de menjar-nos els humans d'aquí molt pocs anys. Per tant, el medi ambient és una eina i és una assignatura clau per tenir clar el futur del nostre planeta. I aquí al FARN n'hem parlat i molt de medi ambient. Avui el que farem al programa serà precisament això, recuperar alguna de les xerrades, alguna de les entrevistes que hem fet en matèria de medi ambient i a partir d'aquí intentar donar aquesta visió mediterrània, catalana, costanera, del nostre entorn. Salutacions de l'equip que ho fa possible, en Juanjo López i en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i el Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Comencem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Navega amb el FAR.
Moltes vegades lliguem la qualitat ambiental amb la presència de dofins i sobre això, a l'Empordà, hi ha un projecte que se'n preocupa. En volem parlar, volem conèixer una miqueta més el treball que s'està fent a la zona nord del país sobre la protecció dels dofins. Eh que sí, Cristina?
Sí, perquè volem parlar d'aquest projecte anomenat Dofins de Tramuntana, que centra en l'estudi i conservació de la població dels dofins molars i també altres espècies de cetacis que habiten a la zona del Canyó de Creus. És un projecte que uneix científics, confraries de pescadors i empreses del sector nàutic. En parlem amb la cap de projectes de Submón i responsable de Dofins de Tramuntana, Carla Xicote.
Carla Xicote, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Josep Maria.
I a més, ens hem de remuntar un projecte que, de fet, ja té pràcticament més de 2 anys de vida. Comença l'any 2017, no?
Sí, doncs aquest any ha estat el tercer any que hem fet una campanya. Bueno, que hem fet campanya, tot i que realment sí que havíem estat treballant a la zona alguns anys. Vam instaurar, com si diguéssim, una campanya més específica per treballar amb dofins el 2017.
I com neix aquest projecte? Neix per la necessitat de tenir més informació sobre les poblacions de dofins en aquesta zona de l'Alt Empordà?
Sí, bé, de fet, el projecte neix, és a dir, perquè bueno, nosaltres ja havíem treballat en aquesta zona prèviament a la Universitat de Barcelona a l'any 2000, juntament amb el que era el Ministeri de Medi Ambient, i a l'any 2000 ja vam fer un projecte per identificar algunes zones d'importància de cetacis del Mediterrani, que diuen zones TEPIM, i aquesta zona va ser una de les zones que es va identificar com una densitat més alta de dofí molar, entre altres animals, ¿vale? Però diríem que té les densitats més altes de dofí molar a Catalunya. Arrel d'això, i de fet, perquè no se sap realment quants animals exactament hi ha a la zona, a més, hem d'afegir que hi ha un LIC, hi ha un LIC que és una zona d'interès comunitari, que és una protecció europea, i a més hi ha un parc natural que té una àrea marina. Tot això junt fa que aquesta zona sigui de les més interessants de cara a estudiar i conservar la població de dofí molar de Catalunya. A més, hem de recordar que el dofí molar és una de les espècies més protegides, és a dir, estaria més o menys a la mateixa alçada que el linx, bueno, que el linx no, però que l'os del Pirineu o altres espècies que realment estan molt amenaçades. El dofí molar està ficat dintre de l'annexa 2 de la directiva Hàbitat.
I precisament doncs, per poder fer aquest estudi, aquests albiraments, doncs, és superimportant la contribució de les empreses que estan al sector, ja siguin confraries de pescadors com també empreses nàutiques, com deia, i per això precisament vau començar aquests contactes, no?, perquè us ajudessin amb els albiraments.
Sí, mira, sí, tal com dius, realment ara mateix plantejar-se la conservació de qualsevol espècie sense una visió més holística és una mica utòpic, perquè hi convivim tots, és una zona on hi ha activitats, com si diguéssim, on hi ha activitats professionals, de pesca professional, hi ha activitats de sector nàutic recreatiu, hi ha animals, i tot això conviu en un mateix espai. Per tant, obligatòriament, un cop comences a treballar amb conservació d'espècies, doncs acabes treballant també amb els sectors que d'alguna forma, d'una forma o una altra, influeixen o incideixen en aquestes espècies. I però és que, a més, en el cas del dofí mular, hi ha una interacció amb el sector pesquer que és molt forta. És a dir, et diria, ara no tinc una dada exacta, però crec que estaríem parlant del voltant entre el 60 i el 80% dels albiraments estan associats a vaixells de pesca. Això vol dir que els dofins mengen a les xarxes.
Clar, i això ha generat, hi ha hagut un canvi de cultura amb això, però fins fa un temps generava conflictes en aquest sentit. La relació dofins-pescadors no era del tot bona. Per sort això ha canviat, però venim d'un històric que de poca compatibilitat, no?, entre uns i altres.
Sí, clar, depèn una miqueta del tipus de pesca del que parlem. Històricament, els dofins havien competit molt amb les xarxes que abans eren de cotó. Eren molt fàcils de trencar, sobretot amb pesca, com si diguéssim, més artesanal, pesca de tremall. Després, quan la xarxa va canviar a monofilament, això no va ser tan greu, perquè no els hi trencaven la xarxa. I en aquest tipus de pesca sí que potser hi ha hagut una interacció molt més directa. De fet, per exemple, a Grècia, fa poc, els disparaven amb dinamita. Vull dir, quan hi havia dofins que tenien marques d'explosius. Que és veritat que durant molt de temps hi ha hagut una relació, perquè al final els pescadors viuen del peix i els dofins també, i quan hi ha competències doncs surten aquestes, no? La convivència fa això. Després, amb la pesca d'arrossegament, que és la que estaríem parlant sobretot aquí a la zona del Canyó de Creus, doncs la interacció negativa no és tanta, perquè de fet és un tipus de pesca diferent, fins i tot hi ha molts pescadors que diuen que quan hi ha dofins pesquen més, perquè doncs això és el que diuen ells, potser els dofins ajuden a empujar el peix cap a la xarxa. Realment no els hi molesten excessivament pel tipus de pesca. El que sí que és cert és que des de que hem començat a treballar amb ells, no és només que no els hi molestin, sinó que a més estan implicats en la seva conservació. I com tu deies, la visió del pescador ha canviat bastant. Hi ha molts pescadors que són fills d'antics pescadors i que ja tenen, bueno, que ja estan més en aquest món d'avui, no?, més sostenible, més fins i tot en xarxes socials, més col·laboratiu, i més sabent que això és el seu futur i que, per tant, l'ecosistema és tot un, no?, no, i l'han de cuidar tot ell. I tenen aquesta consciència, no tots, però la majoria.
De fet, algun pescador ens havia comentat que pescava més lluç. Sembla que la presència dels dofins empenta o fa que els lluços baixin de profunditat, i això facilita que, quan passen amb les xarxes, sobretot a l'arrossegament, doncs puguin agafar-ne més. Vull dir que en aquest sentit sí que hi ha, com a mínim, una certa idea de que això seria així. De fet, la participació de pescadors, però no només pescadors, també gent d'esbarjo, és fonamental en aquest projecte, no? És a dir, sense la gent que té embarcació, tant sigui d'esbarjo com els professionals, seria molt complicat tirar endavant. Ells són claus per l'albirament, no?
Ells són claus, els pescadors... Clar, jo diferenciaria molt entre pescadors i recreatius, perquè els pescadors són objectiu del dofín. Per tant, nosaltres obligatòriament hem de treballar amb els pescadors, i hem anat evolucionant en aquest sentit. Per tant, ara normalment quan sortim avisem a tots els pescadors, clar, nosaltres tenim una capacitat de cobrir una zona, però ens ajuda moltíssim els avisos que ens fan els pescadors. Escolta, que aquí en tenim, estem en aquesta zona en vis dofins, en portem a la xarxa i nosaltres anem cap allà. Hi ha hagut pescadors que fins i tot estaven a França, com que no tenim permís per accedir a França, han girat cua per poder portar-nos els dofins que anaven darrere de la xarxa. I aquesta col·laboració ha estat fantàstica. La veritat és que ens ha ajudat molt i nosaltres ens hem tornat també molt més eficients a l'hora de buscar-los i de trobar-los. I després, amb el sector nàutic, també hi ha la part de col·laboració, és a dir, d'avís quan ells en veuen, però sobretot també hi ha la part de fer molta, molta, molta divulgació amb com s'han de comportar quan veuen cetacis. Perquè ja sabem, són animals que són molt atractius, molt macos, i quan hi ha un grup i les barques estan doncs, a l'estiuallada, fa que tothom vol anar a veure, i realment se'ls pot crear una situació d'estrès, de conflicte. Hi ha un real decret que diu com s'ha d'aproximar una embarcació als cetacis, estableix una zona d'exclusió al voltant de cada animal, això vol dir que no et pots apropar a més d'uns metres d'aquesta zona d'exclusió, i després hi ha una altra zona en la qual t'explica com t'has d'apropar i com has d'entrar dintre d'aquesta zona per no intercedir el camí de l'animal, la trajectòria, per no ficar-nos entre mares i cries, i en aquest sentit sí que s'ha de fer bastanta divulgació.
Mira, precisament això t'anava a comentar, perquè de fet aquest Real Decret estableix uns angles d'apropament als cetacis de 30 graus en alguns casos, de minorar la velocitat i adequar-la a la marxa que portin o a la velocitat que portin els dofins. És a dir, hi ha un, evidentment, fer-ho de manera suau, amb conducció suau i no brusca, hi ha un seguit de normes que són molt clares i que, a més, si es coneguessin, probablement són relativament senzilles de complir. Aquí el problema està en que difícilment, si ens anem ara mateix a un club nàutic i preguntem a la gent que té embarcació, difícilment coneixeran aquestes normes.
Sí, és així. Difícilment les coneixeran, per tant, per això crec que s'ha de fer molta divulgació. És algo que nosaltres hem fet, hem repartit criatons, hem fet xerrades... Però sí que és cert que s'ha de fer molta divulgació i és el que tu dius, o sigui, l'aproximació a un grup d'animals. Una cosa és que tu estiguis navegant amb el teu vaixell i ells vinguin a proa, doncs escolta'm, a disfrutar-lo, quan decidit ells, per dir-ho d'alguna forma, i l'altra és quan tu fas una aproximació. I és molt important fer-ho d'aquesta forma, intercedir en el seu comportament. És que, els animals poden estar en moltes situacions, poden estar menjant, poden haver-hi mares amb cries, separar una cria de la seva mare és una situació d'estrès que pot ser bastant perillosa i fins i tot fatídica per una cria. Poden estar descansant en aquell moment, poden estar alimentant-se... només nosaltres penso que veiem el 5% del temps que passen. Sí, la respiració és el 5% del seu temps, tota la resta la passen sota aigua.
Dic que, per tant, doncs, la conscienciació, de fet, també és un altre dels objectius principals d'aquest projecte Dofins de Tramuntana, ja sigui a particulars com a empreses que tenen directament relació amb el mar.
Sí, és fonamental. És un dels pilars del projecte, poder conscienciar i poder implicar-los també en la conservació d'aquests animals.
De fet, vosaltres heu format 15 empreses, usuàries de lloguers, heu format a les persones que estan en aquestes empreses per mirar de, precisament, fer córrer tota aquesta informació i que d'alguna manera també hi participin.
Sí, o sigui, el que hem fet en aquest sentit és fer uns cursos de formació per als operadors turístics. Per què? Doncs, primer, perquè els volíem implicar, perquè per nosaltres és molt important que el desenvolupament del territori sigui envoltant aquests valors naturals que tenen. Per tant, era molt important que aquests operadors turístics s'impliquessin directament en el projecte, és a dir, que puguin oferir aquests valors, que puguin oferir el fet que estan en una zona on tenen dofins i que puguin oferir el valor David, doncs, a més d'estar en aquesta zona, nosaltres col·laborem en aquest projecte de recerca. Per tant, s'ha format amb la presa de dades i l'identificació d'aquests animals.
Escolta'm, amb totes les dades que recolliu, tant d'aquestes empreses com dels pescadors, com les que feu, les que aconseguiu a través de les pròpies vostres, de les vostres pròpies observacions, què en feu?
Clar, nosaltres tenim diferents fonts d'observació que tractem diferents, segons hagin estat fetes. Per una banda, nosaltres agafem dades i fem una recerca fent unes, identifiquem els animals amb una tècnica no invasiva que es diu fotoidentificació, que es tracta de fotografiar les aletes dels animals, i aquestes aletes són úniques per cada un dels animals, és com la nostra empremta digital, i per tant coneixem a cada animal i podem fer una estima a partir d'una tècnica que es diu captura i recaptura, podem fer una estima d'abundància d'aquests animals a la zona, vale? Això per una banda, i per tant sabem una mica a través d'aquesta tècnica quants animals i com evolucionen al llarg del temps aquests animals, és a dir, si la població incrementa, si no incrementa, si prefereix unes zones o prefereix unes altres, si tenen cries o no tenen cries, si les mares, com que tenim identificats cada animal, si aquestes mares poden tenir cries anualment, si les veiem cada any, per tant, si són residents o no som residents, és a dir, tenim una sèrie d'informació que ens permet conèixer l'estat de la població. Després, els albiraments que ens venen a través, per exemple, de gent que col·labora, potser no els podem tractar tant a nivell estadístic, però és una informació que fem servir per conèixer, sobretot, la distribució, i, és a dir, com estan distribuïts aquests animals. I, a més, és una informació que ens és molt bona perquè ens dona dades d'alguns moments en els que nosaltres no podem sortir a mar. Nosaltres no podem sortir tot l'any per un tema de pressupost. I també de meteorologia, però bueno, sobretot és un tema de que sortir tot l'any agafar dades és un cost molt alt. Exacte. Per tant, aquestes dades de fora de temporada a nosaltres ens donen una informació molt bona que després ens serveix per, escolta, doncs mira, s'ha vist això aquí, potser no podem tractar-ho estadísticament amb molta precisió, però podem començar a saber per on començar a buscar nosaltres. I aquestes bàsicament són les dues fonts. I després, sobretot, els albiraments dels pescadors, que el que ens permeten és anar directes a buscar els animals.
Del tema calés, això és una altra qüestió. Heu rebut ajuts del GALP a Costa Brava, heu rebut una altra vegada subvencions, però realment és complicat, no? Suposo, a finançar aquestes característiques.
Sí, bueno, hi ha diverses coses. Una és que qualsevol cosa que es faci al mar té un cost que diria que són quasi 10 vegades més del cost que té fer-ho a terra. És a dir, estudiar els animals a terra, potser és una persona caminant per bosc, en alguns casos ja, i al mar ja has d'agafar una barca. I això ja incrementa molt el preu de qualsevol cosa que vulguis fer. I bueno, clar, el sector del medi ambient doncs és un sector que no dona guanys econòmics, són uns altres tipus de guanys i per tant sempre costa més trobar finançament, però la veritat és que estem molt contents de la resposta, sobretot hem tingut aquest any diners del Fons Europeu a través d'uns ajuts de la Fundació Biodiversitat i també d'uns ajuts del GALP per tractar temes diferents, però bueno, sí que és veritat que sobretot ens nodrim de fons públics.
I escolta'm, explica'm això de la Fundació Biodiversitat, que de fet ha començat una campanya a través de les peixateries perquè els compradors sàpiguen quines cofradies s'impliquen en els valors de sostenibilitat i conservació del medi ambient, no? He entès que més o menys anava per aquí el tema.
Sí, molt, ho has entès molt bé. Bueno, la Fundació Biodiversitat col·labora, com diguéssim, en aquest projecte a través d'uns fons que són els fons europeus marítims i de la pesca, Aleshores, d'alguna forma, el que es vol fer és, el que et comentava, no? Revaloritzar, com si diguéssim, aquest producte, revaloritzar també la professió del pescador, que és una professió molt arrelada al territori, i, a part, conservar les poblacions i els ecosistemes de la zona. Vale? Llavors, una de les línies ha estat a través de les peixateries donar una promoció o donar una revalorització en aquest producte que surt d'aquesta zona, que a més és un producte pescat amb dofins i que a més és un producte que implementa unes bones pràctiques dels pescadors que col·laboren amb el projecte. Mm-hmm. Perquè són pescadors que venen a les reunions, que ens donen dades, que, a més, alguns, per exemple, fan pesca turisme, amb la qual cosa també redueixen l'esforç pesquer. Després, molts dels pescadors recullen tots els plàstics, col·laboren en la conservació d'aquestes espècies i aquest peix, com si diguéssim, doncs té... o la idea és donar-li aquest valor extra. A més d'intentar posar el focus en espècies que siguin menys comercials, per també treure una mica de pressió sobre aquelles espècies que són més comercials i que estan més explotades.
En tot cas, des d'aquí animem els consumidors a que busquin aquests distintius, a que s'informin a les seves peixateries i a que prenguin consciència també de que al mar hi treballen i col·laboren també els pescadors, no només traient peix, sinó també col·laborant amb el sector científic. Carla, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Estem a disposició vostra i, en tot cas, llarga vida al projecte Dofins de Tramuntana. Que vagi bé.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i sí, llarga vida, t'ho compro.
Sí, dona, sí. Gràcies.
Gràcies.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Pastors del portal veniu a mirar-lo, veniu. l'Escala.
4:45. Quan la ciència i la tecnologia es posen d'acord i treballen conjuntament, són gairebé imparables i ens ajuden a avançar. A nosaltres com a país, però a la humanitat, com a la humanitat en general, en la seva evolució. I un exemple més és el que ara us explicarem, que a més està pendent de ser reconegut, esperem que amb un primer premi. En tot cas, no vull avançar-me més, parlem d'espècies invasores i parlem de nous enginys, noves tecnologies, i per això saludem a les convidades que tenim a l'altre costat del telèfon. Saludem a la Yolanda González, investigadora de la Universitat de les Illes Balears. Yolanda, bona tarda i benvinguda.
Hola, buenas tardes.
I Fiona Tomàs, investigadora també de l'IMEDEA. Fiona, molt bona tarda i benvinguda també.
Bones, què tal?
Bé, amb moltíssimes ganes. Comencem, si us sembla, per l'objecte de la investigació, que és aquesta alga que és invasora i que té una capacitat, pel que hem sabut, una capacitat d'arrelar-se i de introduir-se al nostre entorn molt gran.
Doncs sí, és una alga que es diu Alimeda incrassata, és una alga tropical que va arribar fa... el 2011 va arribar a Mallorca i de moment és l'únic lloc de tota la Mediterrània on es troba, per tant això és una cosa bastant única. I en aquests 8 anys que ha arribat, doncs la veritat és que hi ha algunes zones on s'ha escampat moltíssim. I tot i que no coneixem tots els impactes que pot tenir, és una alga que colonitza fons sorrencs. I clar, bàsicament està creant un nou hàbitat, no? Perquè passa de ser un fons de sorra sense algues i amb uns certs animals a un nou bosc submarí. I clar, i això pot afectar, per exemple, molts peixos associats a fons de sorra que s'enterren, per exemple, etc. No? Llavors sí que estem veient que pot tenir impactes en fauna associada. I a més ara també no només està colonitzant fons de sorra, sinó fons d'altres plantes marines, com són la Cimodocea nodosa, que és una fanerola marina, sí. I llavors, clar, aquests impactes normalment són a més de llarg termini, i encara ho estem estudiant, però podria ser que hi hagués una competència i que per tant també impactés les plantes marines.
Clar, sovint, des del punt de vista social, s'identifiquen els fongs sorrencs com a fongs sense vida, per entendre'ns, no? I quan hi apareixen algues, la reacció, suposo que per assimilació al que passa als deserts i a les zones boscoses, per assimilació diem, doncs, anem bé perquè hi ha plantes, perquè hi ha algues, perquè hi ha vida. No és així. El que fan, en tot cas, el que fa aquestes algues és desplaçar o eliminar la vida que sí hi ha en els fongs sorrencs.
Clar, és a dir, és veritat que els fongs sorrencs no són tan diversos, però això no vol dir que no siguin valuosos, no? I a més, per exemple, a nivell comercial hi ha espècies que són molt importants, no? El tipus llenguado, no? Aquests peixos de plans que s'enterren a la sorra. I a Balears, per exemple, també hi ha un peix que és el raó, que té molt, molt, molt de valor a nivell de la pescaria social, és a dir, de recreo, no? De gent que surt a pescar. I clar, és un peix que s'enterra a la sorra i que, clar, si de sobte tot això estava colonitzat, doncs potser no es podran enterrar i això pot afectar el seu cicle vital. És a dir, hi ha un canvi de comunitat, hi ha un... segurament augmenta la diversitat perquè al augmentar el número, o sigui, aquesta alga, el que fem crear un hàbitat que atrau, per exemple, a molts invertebrats i potser altres peixos, però canvia el sistema. No? Això, si és bo o dolent, diríem, ja és una qüestió de gestió o de quins són els valors que a nosaltres ens interessen. No? Però no menys divers vol dir dolent, no? En aquest sentit.
És peculiar pel fet que deies, perquè només teniu aquesta alga a la zona de les illes, que a més hi ha dos orígens possibles. Una, per un costat, el tema dels aquaris, no? De les peixeres i els aquaris particulars, i l'altre, que arribés a través de les aigües de sentina d'algun vaixell. Només hi ha aquesta possibilitat.
Bé, o sigui, aquestes, diríem, són les dos més que creiem que són les més probables. O sigui, hi ha moltes maneres que arriben les algues invasores, però diríem, els vaixells són les algues i els organismes invasors en general en sistemes aquàtics, els vaixells són la principal font, ja sigui per aigües de llast, ja sigui per organismes que es queden enganxats a les hèlics, al casc, o també amb àncores, no? Que tu tires l'àncora a un lloc, arranques el que hi ha al terra i llavors navegues no sé quants mils de milles i tornes a tirar l'àncora i pots tornar a llançar-ho. Llavors, per les algues i per molts organismes, els vaixells són el més important. I després, també per algues, com que n'hi ha moltes que es fan servir en aquariologia, i aquesta limeda, per exemple, és una limeda molt maca, doncs no es pot descartar que hagi sigut així, com per exemple hi ha els exemples de la caulerpa taxifòlia, que és una alga que va aparèixer als 90, que li van dir l'alga cecina i tal, perquè bueno, tenia molts impactes, i era una alga que es va escapar de l'aquari de Mònaco, en aquest cas.
Entenc. Ara m'has fet pensar, els oients del Far i nosaltres mateixos recordarem que ara fa uns mesos parlàvem precisament de les aigües de llast dels vaixells. Vam fer un espai de pràcticament una hora parlant-ne, no? de com es gestionen, què diu la normativa, si són font o no d'escampar espècies invasores. I vaja, en aquell moment semblava que era impossible que les aigües de llast dels vaixells poguessin portar espècies invasores per la quantitat de controls, l'aplicació de la normativa i totes les coses que es fan per precisament perquè això no passi, no? I d'aleshores ençà, cada vegada que en parlo, cada vegada hi ha un investigador, un doctor, una doctora, un científic, una científica, que em diu, no, això ens arriba a través de les aigües de llast. Per tant, escolta'm, hi ha una norma, però aquesta norma, pel que sembla, no s'aplica.
Bueno, és que no. Primera, o sigui, clar, pensa que el mar no té fronteres. És a dir, hi ha una norma que potser s'aplica a un lloc, però si no s'aplica al país veí, ja, vull dir...
Ja l'hem fotut,
no?
Sí.
Vull dir, ho deixes anar allà i no, o sigui, l'aigua circula i, o sigui, i a més que, clar, hi ha o sigui, el nombre de vaixells està incrementant. O sigui, no? A nivell global, l'exportació, l'importació, el transport marítim està augmentant i és impossible controlar tothom que tots els vaixells que entren i surten de qualsevol port. O sigui, i per més normes que hi hagi, que a més no tots els països les apliquen, és molt difícil. Ja. O sigui, que les aigües allà que estiguin controlades, jo això et diria que és, no és molt realista a nivell global, eh?
Ja, ara vaig a l'enginy, però abans deixa'm una qüestió més. El fet de que estigui només a les Illes Balears o que s'hagi detectat de moment només a les Balears es deu a un fet climàtic, a una cosa circumstancial i casuística. Sabeu per què només de moment s'ha trobat aquí?
O sigui, la casuística de com ha arribat. És a dir, a nivell de climàtic no crec que sigui, perquè precisament és una alga que el seu origen és caribeny, per tant li agraden les aigües calentes i per tant es pot trobar a Balears, però també podria haver arribat a Creta, per exemple, no? Llavors jo crec que a veure, el 2005 es va detectar Madeira i això també ens fa sospitar que pugui ser, no?, una ruta de vaixells, no?, molts vaixells que travessen el Carib, arriben a Azores o el que sigui, i després baixen a la Mediterrània. O sigui, que jo crec que clar, ha entrat a través de vaixell segurament fent aquesta ruta, i bueno, pues, ja sabem que Balears és una zona que hi ha molt de turisme de vaixells, i també de ports. No?
I aquesta seria la manera. De fet, aquesta investigació es pot fer gràcies a un enginy, que és un catamarà, i que és una proposta tecnològica interessant, important, i de qual precisament ara fa dos dies en fèieu la presentació en un certamen internacional on precisament es premia aquest tipus d'investigacions, aquest tipus d'evolucions tecnològiques. Parlem d'un catamarà que autònom, econòmic i que dona una molta utilitat per a la investigació, no és així?
Sí. Nosotros, bueno, formamos parte de un grupo de investigación que trabajamos sobre todo en robótica submarina y todos los sensores que tienen que ver con los datos que son relevantes para poder pues tomar datos y luego a partir de esos datos extraer información relevante. Entonces, hemos diseñado un catamarán que, bueno, cuando hablamos de catamarán, hablamos de un catamarán, pero pequeño, quiero decir, tiene 1,5 metros por 1 metro y pesa unos 50 kilos, o sea que es manejable. Además es de bajo coste, lo cual esto también es importante cara que en otros entornos o otros grupos, bien de investigación o a largo plazo se pueda comercializar, pues lo puedan utilizar. Y básicamente surgió esta colaboración entre nuestro grupo de ingenieros y el grupo de biólogos, pues para sobre todo facilitarles la detección de esta alga de la que estamos hablando. Normalmente ellos lo hacen utilizando submarinistas, buzos, pero claro, el poder disponer de un vehículo de superficie de navegación autónoma, es decir, que no necesita ser comandado mediante control remoto, cable, sino que tú le puedes definir una ruta, sí, para que el vehículo vaya, tome imágenes del fondo y luego, bien a posteriori o bien en tiempo real, se puedan analizar esas imágenes e ir detectando dónde hay o no esta alga, bueno, pues permite realizar una detección mucho más exhaustiva de zonas mucho mayores, más grandes, con menos personal implicado. Entonces tiene pues muchísimas ventajas en este sentido.
Per tant, vosaltres, en aquest cas, a través de GPS, li marqueu la ruta i el catamarà va sol, si està a l'estona que vosaltres ho programeu, pren les imatges que vosaltres li heu demanat que prengui i torna perquè vosaltres o bé li estraieu les imatges de la memòria o bé us les emet automàticament a temps real. Aquest és una mica el valor d'aquest enginy.
Sí, exactamente. Nosotros programamos rutas en zonas donde tenemos la sospecha que pueda haber este tipo de alga, evidentemente zonas que nos indican los biólogos, y a través no solo de GPS, que también, pero bueno, tiene otros sistemas de posicionamiento como unidades de medición inercial o USBLs, que son sistemas de posicionamiento debajo del agua mediante señales acústicas, es decir, es una combinación de sensores de posicionamiento que nos permite navegar de forma autónoma, teniendo controlada nuestra posición y al mismo tiempo reconstruir a partir de esas imágenes el fondo que estamos viendo, de forma que cuando terminamos la misión, por misión se entiende pues una navegación de un cierto tiempo, entonces cuando terminamos esa misión nosotros somos capaces de reconstruir el fondo marino que hemos visto a partir de esas imágenes, utilizando las imágenes y la posición, reconstruimos el fondo marino en tres dimensiones y ahí somos capaces de identificar dónde está el alga, de manera que podríamos hacer estimación de cobertura también, es decir, si hay pues individuos aislados o si hay ya zonas donde hay mayor presencia, que és el que realment les interessa a los biólogos.
De moment l'esteu utilitzant per saber l'abast d'aquesta alga. La tecnologia és aplicable a altres investigacions i a altres recerques o no?
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros ya veníamos trabajando desde hacía años con este tipo de vehículo autónomo, que el que usamos para esta alga es un vehículo de superficie, es decir, va por encima del agua, pero tenemos también un robot que es submarino, es decir, trabaja ya en profundidad,
¿sí?
Y los hemos estado usando en los últimos años para detectar Posidonia oceanica, que es una planta endémica aquí también del Mediterráneo, bueno, de la que hay preocupación sobre la prevalencia, cuánto, o sea, si está siendo dañada por actividades por ejemplo, de barcos turísticos, o si los emisarios pueden contribuir al deterioro de estas praderas. Por tanto, también hay un interés con esta planta y nosotros ya veníamos trabajando en la detección automática de praderas de Posidonia. El problema es un poco diferente porque la Posidonia, bueno, se presenta en praderas y la detección de esta planta es diferente a la detección de esta alga invasora, que son ya más, bueno, puede haber, claro, también mayor cantidad, pero normalmente son individuos.
Pues en tot cas, el que fem és avui deixar-ho així i quan tinguem bones notícies, que segur que les tindrem ben aviat, si us sembla, en tornem a parlar. Yolanda, Fiona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
Gràcies a tu.
Doncs aquesta és una de les qüestions que us volíem portar. I l'altra ens porta a analitzar els sons que sovint hi ha al fons marí, del qual n'hem parlat ja alguna vegada. I per això ens desplacem. Ivan, on?
Doncs avui hem vingut fins al Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de Vilanova i la Geltrú, perquè justament el Lab i la Universitat Politècnica de Catalunya ha participat en la creació del primer mapa de contaminació acústica dels oceans. Ho han fet en el marc del programa 20.000 sons sota el mar, un programa que té l'objectiu d'informar sobre els sorolls subaquàtics i a la vegada també conscienciar la població sobre aquest tipus de contaminació. Volem saber com ha anat aquest projecte i per això avui tenim amb nosaltres el director del programa i l'investigador Michel André. Michel, molt bona tarda, benvingut.
Què tal? Hola.
Explica'ns una miqueta, portàveu molts anys estudiant àrees contaminades, però podríem dir que és el primer cop, no?, que es té una primera idea global de la contaminació acústica al mar.
Efectivamente, hasta ahora teníamos áreas controladas por observatorios acústicos, teníamos unos lugares que durante muchos años hacíamos un seguimiento de esta contaminación, identificando las fuentes que aportaban más ruido, y es la primera vez que hemos enlazado esos observatorios a bordo de este velero que recorrió durante 4 años y medio este mar en el hemisferio sur, más que en el norte, por lo tanto en un área en principio menos contaminada que lo que podemos esperar en la parte norte de nuestro planeta.
No sé si els resultats abans de començar aquesta expedició eren els esperats. Heu obtingut sorpreses?
Sorpresas de los niveles que hemos encontrado, no, porque sabíamos que evidentemente cuanto más actividad humana, más ruido, por lo tanto sabemos dónde se concentra esa actividad, por lo tanto hemos encontrado niveles esperados. Lo que pasa es que en algún lugar, en el Pacífico Sur, hemos encontrado algunos sitios que consideramos muy cerca de lo que podíamos ser una contaminación cero, es decir, antes de que empecemos a explotar el mar de forma industrial y que el ruido que se podía oír era pues únicamente el que se producen los habitantes del mar, por lo tanto unos niveles sin contaminación que nos sirve de como referencia cero para entender un poco la evolución de este ruido en el mar y compararlo con los niveles más altos que se encontraron en el sudeste asiático. Encontramos a niveles debido a este tráfico de barcos hasta unos 190 dBs, que es un nivel muy alto.
Per tant, estem parlant que aquestes diferències principalment estan marcades per activitat humana, eh? On trobem més contaminació acústica és, per exemple, per tràfic marítim, com deies, però també pot ser construcció de plataformes, construcció de parcs eòlics.
Exactamente, sí. Es un cúmul de fuentes, no es solamente las que produce una actividad. Es evidente que sabemos que el ruido tiene esta capacidad de viajar de forma rápida, 5 veces más rápidamente que en el aire y a una distancia mucho más larga, y por lo tanto convergen en un mismo sitio las aportaciones del transporte, de la construcción, de la búsqueda de ese petróleo, y todo esto crea este ruido que afecta a este medio ambiente.
Heu dit en alguna ocasió, un cop finalitzat l'estudi, que allà on heu trobat la contaminació acústica més elevada són llocs que no es poden comparar amb cap altra part del planeta.
Bueno, siempre sirve porque tenemos unos métodos que nos permiten medir de forma estándar estos dos niveles, por lo tanto nos sirve para que podamos alimentar unos modelos que nos van a permitir proyectarnos en el futuro y en áreas donde hasta ahora no tenemos constancia de esta contaminación.
Heu parlat també d'algunes sorpreses, com per exemple l'Àrtic. Hem comentat que l'Àrtic és una zona on la contaminació acústica és gairebé zero, una zona també encara per explotar.
El Ártico sí, no hemos estado en esta, o sea, durante esos años, porque la ruta pasaba por el sur de pues el planeta, pero ese es el siguiente paso. El año que viene iremos al Ártico para investigarlo, pero sí es cierto que el hielo está protegiendo hasta ahora de la invasión de las actividades humanas, que son las que generan estos ruidos, pero sabemos que este hielo no está aquí para siempre, que dentro de 10-15 años ya no habrá más, y por tanto será la puerta abierta a la invasión de estas actividades humanas que generan ruido. Por tanto, es imprescindible conseguir datos de referencia previo a esta fundición de los hielos para que estemos preparados a este cambio y que se definan áreas de protección de esta fauna.
Per tant, entenc que amb aquestes dades també s'intentaria evitar d'alguna manera contaminar aquestes zones.
Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores. En otras áreas hemos contaminado durante 80 años sin saber el mar, porque no tenemos constancia, no tenemos los equipos para medirlo. Ahora llevamos 20 años sabiendo que estamos haciendo algo mal en cuanto a este ruido. Por tanto, esta no es la última oportunidad que tenemos para que en las últimas áreas donde no está afectando esta contaminación acústica, tomemos algunas medidas para que se prevenga justamente estos efectos.
Michel, parlem de cetacis. No sé si els cetacis s'acaben adaptant d'alguna manera a aquest tipus de contaminació acústica. No sé si en el lloc, per exemple, on heu registrat un nivell més alt hi ha menys cetacis, hi ha més... Què en podem dir d'això?
Los cetáceos, evidentemente, es la especie ideal para intentar darnos cuenta del impacto de esta contaminación, porque utilizan los sonidos como pues información vital. Por tanto, toda su evolución gira alrededor del análisis de estos sonidos, y llevan 30 millones de años, que no son pocos, analizando estos sonidos. Y cuando empezamos a estudiar los efectos de esta contaminación en la fauna, pensábamos que eran los candidatos idóneos para indicarnos el grado de esa saturación, ¿no?, de este mar. Pero con esta expedición encontramos zonas muy contaminadas a nivel de ruido, sin embargo con presencia de muchos cetáceos, y una presencia casi como similar a la que encontramos en áreas donde hay menos ruido, y por lo tanto sí que parece que hay una capacidad de adaptación bastante alta de estas especies, sin olvidar que evidentemente hay siempre un momento de ruptura de la naturaleza que llega a un punto de alcance que ya no puede más, y por tanto de un día a otro puede cambiar esto. Pero no hay que olvidar también que existen otras especies que carecen de la capacidad de oír, no tienen estos oídos, tienen unos órganos que les permiten mantenerse en la cúmula de agua, y son estos invertebrados marinos, los cefalópodos, los crustáceos, los bivalvos, los corales, que pueblan nuestros mares, miles de especies, que no tienen la capacidad de los cetáceos a evadir un lugar que contaminado. Por tanto, la dosis de sonido de contaminación acústica es mucho mayor en estos animales, y cuando miramos la reacción de esos órganos justamente que les permiten mantenerse en vida en esta columna de agua, vemos que los destrozos que produce, estas alteraciones que llamamos traumas acústicos, son tales que llevan a la muerte de esos animales. Entonces, no es porque hay cetáceos, evidentemente si hay cetáceos en un área es que hay sus presas, por cuanto comen, pero sus presas pueden ser las que sufran más de esta contaminación y que tengan un efecto indirecto sobre esas poblaciones de cetáceos de las cuales el mar realmente depende.
Has parlat d'un moment, d'un possible moment de ruptura amb aquests nivells de contaminació acústica. No sé si es té constància de fins quan un cetaci pot adaptar-se, fins quan un cetaci pot estar patint aquesta situació.
Este momento de ruptura se generalizará, por lo que pensamos, a nivel de todos los océanos. Ahora estamos hablando de una contaminación, existe muchísimo más de los plásticos que de la que vemos, y el mar está muy pues frágil. Y su equilibrio realmente depende de un hilo, y este hilo puede que sea el nivel de ruido que alcance tanto pues a nivel que haga que de repente un área ya no sea adecuada para que las presas de los cetáceos y que toda la cadena alimenticia pueda estar viva, y que por lo tanto se crea un desequilibrio realmente que podamos ver. Y esto somos conscientes de que puede ocurrir a partir de ahora en cualquier minuto. Lo que entendemos es que el mar tiene recorrido, pero hay que tomar muy en serio el efecto acumulativo de todas esas fuentes que contaminan, que fragilizan este mar, e intentar que este momento de así esa ruptura llegue lo más tarde posible, porque entonces eso pondrá en peligro nuestra propia supervivencia.
En tot cas, un problema que és evident que trenca l'equilibri amb el mar. Finalment et volia preguntar, aprofitant que nosaltres informem sobre el que passa al litoral català, et volia preguntar sobre la Mediterrània. En quin estat es troba el mar Mediterrani?
El Mediterráneo no escapa de lo que vemos en otras áreas, con el agravante que es un mar más cerrado, por lo tanto, a nivel de ruido, sabemos que una fuente que se produce aquí se puede oír hasta el otro lado del Mediterráneo y puede atravesar precisamente todo el mar. Por lo tanto, estos efectos acumulativos de los cuales estamos hablando antes tienen aquí una consecuencia un poco mayor. Hay una diversidad de fauna y de especies muy alta en el Mediterráneo. Estamos viendo que esta contaminación acústica otra vez añadiendo sus efectos a los que ya sabemos y vemos, como el plástico y otros, está desplazando a algunas especies de algunos lugares donde estaban siempre, y por lo tanto hay unos indicios de que algo está pasando mucho más serio y grave de lo que podamos ver, porque evidentemente dentro del agua no vemos mucho, salvo con los oídos nuestros, que nos permiten hacer con un seguimiento, ¿no?, de estas poblaciones.
Bueno, en tot cas, una contaminació sovint desconeguda. Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i us seguirem de ben a prop, en tornarem a parlar.
Gràcies.
Fins la propera, a reveure.
I així acabem aquesta primera hora de programa. De fet, ara, 3 minuts, notícies, i seguim parlant de medi ambient i de sostenibilitat aquí al Far. No marxeu.
Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
Same bed, but it feels just a little bit bigger.